Dissabtes i diumenges, d'una a tres de la matinada.
Misteris.
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 Misteris de mitjanit. La història que avui us presento figura als anals dels casos extraordinaris de visions d'aparicions d'éssers espectrals amb el món dels vius. Aquest és un cas molt interessant que té d'excepcional un fet, ja que la concatenació de coses que ara coneixereu va ser viscuda per una persona viva amb estat normal. I el fet és que una persona viva amb estat normal pugui ser testimoni d'un altre fet del més enllà. Es tracta d'una persona molt significativa que va ser assetjada per l'espectre d'una altra persona morta o suposadament viva. Però aquesta persona, aquest espectre que li va aparèixer, va ser identificada com la portadora de la mort. El fet que ara us explicaré resulta encara més inquietant quan el mateix espectre que era portador de la mort se li va tornar a aparèixer a la mateixa persona 10 anys després de la seva vida per salvar-li la vida. El protagonista involuntari del cas va ser un personatge polític anglès del segle XIX anomenat Lord Dufferin, el governador general de Canadà i rei de la Índia i ambaixador d'Anglaterra a Roma i a Moscú. Vull dir que és un personatge històric. Però els misteriosos fets van començar a produir-se l'estiu de l'any 1988 i van acabar tràgicament 10 anys després, l'any 1898. Què va passar realment? Seieu-vos bé a casa vostra, a la vostra butaca, al vostre cotxe, a la cadira, al sofà, al llit, on esteu, perquè prepareu-vos a escoltar un veritable misteri de mitjanit. Aquesta és l'estranya història de l'assetjament d'un espectre a una persona portadora de la mort, l'aparició que el va advertir de la seva pròpia mort. La primera quinzena del juny de 1888, Lord Dufferin es trobava de vacances a Irlanda, a la vila d'uns amics. La mansió era molt gran i aquella primavera i estiu, primavera-estiu, tant de dia com de nit, feia molta calor. Per això, algunes nits, aquest noble personatge polític no podia dormir. Concretament, va arribar la nit del 14 de juny, quan Lord Dufferin, a altes hores de la matinada, estava especialment inquiet i no sabia què li passava, però li era impossible poder dormir. Hi havia certa atmosfera electritzant que s'havia apoderat del seu dormitori. Va intentar dormir, però li era completament impossible. Nerviós, Lord Dufferin es va aixecar del llit i va anar cap a la gran balconada. Va obrir de bat a bat les grans finestres d'estil francès i seguidament va sortir la balconada que donava un extens prat verd il·luminat per la brillant llum de la lluna. Des del primer pis de la mansió, Lord Dufferin veia perfectament tots els matolls de l'extensa vegetació i de les ombres de la breda a sota seu i davant d'ell. A la breda, allà al camp, a aquestes hores de la matinada, no hi havia ningú. Lord Dufferin va estar cert temps prenent la fresca a la balconada mentre contemplava absort el solitari panorama que tenia davant seu. Aleshores, de cop, va veure sortir d'entre els matolls una estranya figura quasi quadrada que arrossegava vacil·lant un ataúd molt pesat sobre les seves pròpies espatlles, acompanyat d'un gemec aplanant. Immediatament Dufferin va pensar que es tractava d'un lladre de cadàvers que arrossegava un ataúd i li va donar un alto cridant-li perquè es parés. Alto! A on va? El sinistre personatge no va fer cas dels crits i ràpidament Dufferin va córrer escales avall per sortir al prat i poder-lo agafar. Quan finalment va arribar al jardí, efectivament, Lord Dufferin va trobar l'inquietant personatge transportant lentament el taüt sobre les espatlles, rossegant-les i passant, caminant pel jardí. Lord Dufferin va insistir combinant-lo a parar. I qui és vostè? Què hi porta aquí? L'estrany personatge, en sentir els crits, es va girar lentament, alçant lleugerament la cara. Aleshores, per primera vegada, Lord Dufferin va veure l'horrible rostre del personatge, que era un ésser terriblement repulsiu, que desprenia malignitat. Instintivament, Dufferin va retrocedir un pas, impressionat per la visió d'aquest rostre pàl·lid, quasi vampíric. Després va reaccionar, i quan anava a dirigir-se cap a ell, de sobte el polític va ser testimoni d'un fet inexplicable. La tètrica figura del personatge i el taüt que arrossegava van desaparèixer de cop davant d'ell i no els va tornar a veure mai més. Lord Dufferin, confús, va tornar a la seva cambra on va prendre bona nota de tot el que li havia acabat de passar. L'endemà, a l'hora d'esmorzar, Dufferin va comentar els fets als seus anfitrions i a altres personatges de la casa. Sorprenentment, ningú sabia de què es tractava, ni a qui s'estava referint el polític. No hi havia cap home, ni cap taüt, ni cap petjades a la gespa marcades pel ruixim de la rossada. Ni hi havia cap enterrament, ni la descripció concordava amb ningú i amb res conegut per la zona. Per tant, devia estar... Segurament Lord Dufferin havia estat víctima d'una al·lucinació. Però Lord Dufferin intrigat sabia molt bé el que ell realment havia vist aquesta passada nit. I no en va tornar a parlar més. Per què? Per què parlar? Si no ho entenien. Si ningú sabia de qui parlava. I Dufferin es va disposar a seguir passant unes vacances tranquil·les. Va passar les vacances. Va passar el temps. I encara que la inquietant experiència es va anar esvaint del record del polític, la memòria de l'horrible cara vampírica del tètric personatge que arrossegava el taüt la va acompanyar sempre, per sempre, a la ment, a les profunditats de la ment de Lord Dufferin. Encara que ell, en aquell moment, Lord Dufferin no sabia en aquell moment que, dintre de 10 anys, 10 anys després, es tornaria a produir a l'encontre amb el mateix personatge. Era l'any 1898. 10 anys després, quan Lord Dufferin es trobava hostetjat al Gran Hotel de París, bonic hotel, participant en una reunió diplomàtica internacional d'ambaixades de diversos països. En un moment determinat, Dufferin va anar a agafar l'ascensor reservat als VIPs. I ho va fer juntament amb el seu secretari i amb un ambaixador que hi havia al costat seu, que era l'ambaixador francès. Ho van fer per pujar a la recepció internacional que s'anava a fer a l'àtic del Gran Hotel. Un guardià de seguretat va apartar la gent, deixant via lliure perquè els ambaixadors poguessin entrar tranquil·lament a l'ascensor d'acer especialment reservat als personatges, als VIPs, on hi havia dintre d'ascensor un ascensorista engalanat esperant els il·lustres viatgers. Quan es van obrir les portes, de cop Lord Dufferin es va quedar gelat. L'ascensorista era el mateix tètric personatge de cara vampírica que havia vist 10 anys abans, arrossegant l'ataúd pel jardí. Instintivament, Dufferin es va fer enrere, mentre tots els altres diplomàtics anaven a entrar cap a la cabina de l'ascensor sense problemes. Dufferin va ser presa del seu propi pànic i va tardar en reaccionar. Va impedir, o tractar d'impedir, que el seu secretari entrés a l'ascensor. I ho va aconseguir. No entris, que és perillós. Però no va tenir temps d'advertir els seus companys de les altres ambaixades, perquè les portes de l'ascensor es van tancar ràpidament. A dintre hi havia 13 homes que anaven cap al seu destí final. Anaven cap a la mort. Dufferin tremolava de pànic i el seu secretari el va haver d'ajudar a seure en una cadira. Aleshores va cridar la direcció de l'hotel. Volia saber ràpidament qui era aquell home que comandava l'ascensor. Però abans que tinguessin temps de fer-ho, tots els presents al vestíbul van sentir un gran esclat explosiu a l'interior del conducte de l'ascensor, de la ximenea de l'ascensor. Quan l'ascensor va arribar al 5è pis, inexplicablement, els cables de l'ascensor van quedar cegats i tot seguit els crits d'angoixa i terror dels ocupants es van deixar sentir durant alguns segons mentre l'ascensor es precipitava 8 avall. Abans d'estrellar-se violentament contra terra, els crits van ser terrorífics. Tots els ocupants van resultar morts. I entre ells també hi havia el misteriós ascensorista. Qui era aquest home? D'on havia sortit? Quan la direcció de l'hotel va poder identificar l'ascensorista enmig d'un autèntic bany de sang, va resultar que no pertanyia al personal de l'hotel, ni tampoc cap empleat de l'hotel el coneixia. És més, ningú no l'havia vist mai. Qui era veritablement aquest personatge? I per què era allí, comandant l'ascensor? Solament Lord Dufferin ho sabia. I tenia una explicació. Era el mateix horripilant home que ell havia vist 10 anys abans, arrossegant el taüt pel jardí, potser emportant-se el seu propi taüt. El taüt on tenia que haver anat el cos mort del diplomàtic Lord Dufferin. Però l'espectre se'l va emportar a l'ataúd i així li va salvar de la mort, ja que ara, en aquesta ocasió, el mateix personatge del rostre vampíric xuclador de l'energia de la vida era a l'hotel amb el moment propici i amb el lloc oportú per salvar-li la vida al seu esglaït client, a Lord Dufferin. Per tant, el que Lord Dufferin havia vist 10 anys abans havia estat una providencial aparició psíquica de l'espectre d'un home encara viu que se li havia aparegut 10 anys abans per salvar-li la vida. Això era i és un misteri de mitjanit.
Desconegut que ens envolta? Escolteu les nits del cap de setmana a partir de la 1 de la matinada. Misteris a RAC 1.